Quan les muses estan mandroses, arriba ella i els treu la son de les orelles. Sense contemplacions, és gràcies als seus superpoders que els nostres creadors poden crear com Déu mana. Rebem, amb un aplaudiment ben culte, la ministra de Cultura d'Estat de Gràcia, Sílvia Soler.
Com estàs, Sílvia?
Molt bé, i tu?
Jo, molt bé, molt bé. Ganes de saber com crea el nostre creador, en aquest cas creadora d'avui. Ens han dit coses molt, molt, molt interessants i molt boniques. Crear és com escalar una muntanya, com enamorar-se, com endinsar-se per un camí desconegut, fer màgia o com tenir un fill. Els creadors que ens han visitat aquí a l'Estat de Gràcia han comparat el procés creatiu amb tot això. Avui tornem al món de la literatura i ho fem amb l'escriptora Jen Díaz. Com estàs, Jen?
Bona tarda. Molt bé.
Jo crec que la primera pregunta la té la Sílvia i sempre és...
És obligada, és obligada, perquè fem col·lecció d'aquestes respostes tan intel·ligents en la majoria dels casos, o en tots els casos. Tu amb què compararies el procés creatiu, el teu procés creatiu?
Doncs jo el compararia amb nadar.
Mira,
ai, caram,
que són originals, a més.
Molt bé.
Que és per què
amb nadar?
Procés meu, també. Jo, de fet, abans que escriure, nadava. Vaig passar la meva adolescència nadant i crec que d'aquí doncs van derivar moltes coses a la meva vida. I tant nadar com escriure tenen aquesta cosa que ho estàs gaudint, però estàs fart, vols sortir ja de l'aigua, vols que s'acabi, però també vols fer molts metres, vols sortir fent molts metres que has nadat, però vols que s'acabi ja, i quan surts tens aquest punt de cansat i feliç, no?, que té l'esport una mica.
Està bé, cansat,
sí,
i feliç.
M'agrada
això, ens ho guardem. I també és un esforç molt solitari, no? El nedador és un esportista que està ell sol davant del repte.
De fet, sempre que he dit que jo feia natació, que estava federada i que anava a campionats i competicions, sempre em deia, jo és que no nedo perquè m'avorreixo.
Uh-huh.
Que és una cosa com fins que van inventar la música, no?
Ara.
Dins de l'aigua.
Sí, jo he pensat tota la vida, dic, hosti, quin rotllo, anar amunt i avall. Mm. Es veu que han inventat una cosa que potser encara és més avorrida, que t'enganxes els peus a una part de la piscina, a la paret de la piscina, i no avances. No sé per què serveix, per no haver d'anar...
Tens una piscina petita com la nostra.
Home, però això és com un turment.
Ja ho pots fer a la banyera, també.
Em sembla una tortura més que un plaer.
No sé.
En fi, de qualsevol manera, el que jo voldria destacar de la gent per damunt de moltes coses és la seva valentia. Per què? Perquè la gent és una persona molt jove que ha aconseguit publicar amb editorials molt solvents, a més, ha rebut bones crítiques, ara tot és molt bonic, diguem que és un final feliç, no un final, estem en un moment feliç, em refereixo, però tot això, quan tu ets una persona jove que pretén escriure, no ho saps abans de començar, i per tant, moltíssima, moltíssima gent, per arribar allà on vol, ha de fer moltes giragonses i anar per camins molt complicats i dedicar-se a altres coses, anar escrivint a les estones lliures i a veure si un dia hi ha sort. Tu has estat valenta, has de defensar la teva vocació, no?
Encara vaig fent aquests camins.
Sí, ja m'ho imagino. Explica'ns-ho.
Tots aquests caminets. Doncs jo, realment, quan vaig començar a escriure, no era conscient que estava començant a escriure, perquè jo simplement tenia un petit blog que l'anava combinant amb la meva feina d'oficina. Jo era de la típica que trucava de Vodafone.
Ah, no! En sèrio? Sí. Oh, quina mandra m'ha fet ara, això.
I després també introduïa contractes de... Em sembla que era Iberdrola. Molt maco. Així vaig fer la meva primera
novel·la. Molt creatiu, realment.
Llavors feia les meves 6 hores i tornava a casa i feia un capítol de la meva primera novel·la.
Uh-huh. I la situem? Quants llibres tens, Jen? Repassa'ns-ho, a Sílvia.
Mira, et dic alguns dels seus títols.
Sí.
Belfondo, El duelo y la fiesta, Mujer sin hijo, Es un decir, Mare i filla. Heureu notat que d'aquests títols que he dit, la majoria són en castellà, l'últim en català. És una novel·la que la gent que és nascuda a Cornellà, ho dic bé? No.
Sant Feliu,
ja sabia que era el més Llobregat, però no sabia exactament on. I que, per tant, m'imagino que tens dues llengües maternes, no? M'imagino.
Sí.
Com va anar la decisió de triar el castellà per començar i, sobretot, com va anar la decisió de canviar de llengua literària?
Home, jo crec que no vaig triar escriure en castellà, sinó que era una cosa que simplement era natural que jo escrivís en castellà perquè jo pensava en castellà. Casa meva són la meitat extremenys i l'altra meitat andalusos. I el meu pare és la primera generació que neix i viu aquí a Catalunya. Mm-hmm. Però, bueno, bàsicament viu al Barça en català, però tampoc parla en català. Llavors jo vaig començar a ser com, tant jo com la meva germana, ser les primeres que hem parlat en català a casa, uh-huh, gràcies a l'escola. Però no, això de la immersió i no sé què, i el bilingüisme, tot això és mentida, perquè si tu tornes a casa i les coses emocionals i tot això, l'amor, l'odi, quan t'enfades i tot això...
Quan somies.
Clar, si tot això ho estàs fent en castellà...
Home, però perdona, perdona, eh? Vinga, però la immersió no és mentida. Em refereixo,
no,
tu,
clar,
ets una persona que vàlida amb dues llengües, això ho tenim.
No, però entenc el que dius, entenc que realment tu el teu cap pensa en un idioma, després que et puguis defensar amb els dos,
sí,
t'entenc perfectament, però jo, per exemple, quan parlo en castellà és evident que al principi...
Estàs oxidat.
Sí, no, i estàs traduint moltes vegades fins que agafes ritme, no?
Sí,
i és així.
Sí, sí, i llavors doncs, jo era doncs, aquella generació que pensa en castellà i durant X hores al dia parles en català. Per tant, era una cosa natural en mi que jo escrivís en castellà, fins que doncs aquella cosa que jo feia en castellà, que era pensar, viure, estimar i odiar, en castellà ho vaig començar a fer en català, perquè vaig començar a viure amb el Dani, que és la meva parella.
Escolta, i el primer llibre, amb quants anys el vas publicar?
El vaig publicar amb 22 i escriure amb 19.
Hòstia, quina ràbia.
Què et sembla?
Em fa molta ràbia.
Que sí? Digues enveja, Roger, que sempre queda millor.
No, no,
que ràbia.
És que no és enveja, és ràbia, de veritat.
És més elegant, home,
a no, saps allò quan mires a la part interior i veus l'autor de la part interior del llibre i mires l'any en què ha nascut? Tu ets de l'any, per tant, per fer el número...
88.
Pretens enfonsar-me la misèria? Perquè ho estàs aconseguint. Vol dir que deixem-ho córrer, deixem-ho córrer. De fet, aleshores la gent decideix escriure una novel·la en català, que es diu Mare i filla. I hi ha una persona que la va acompanyar en aquest trànsit, per dir-ho així, que va ser l'editora d'Ara Llibres, la Izaskun Arretxe, que ara mateix està fora de l'editorial perquè està en una missió altament fonamental, vaja, per la literatura catalana, que és el Departament de Literatura i Pensament de l'Institut Ramon Llull. Però ha estat tan amable que ens ha dedicat una estona aquesta tarda. Izaskun, bona tarda. Hola.
Hola, bona tarda.
Ara et sentim, ara et sentim.
Molt bona tarda.
Què tal? Com va pel Ramon Llull?
Molt bé, sí? Molt enfeinats, amb molts projectes, amb moltes ganes, i trobant una mica faltar autores com la gent, però molt contenta.
Escolta, ens agradaria molt saber aquest procés del qual estàvem parlant ara, que és una autora que escriu en una llengua i tot d'una decideix fer un canvi de llengua literària. Ens agradaria saber com el vas viure tu, si ets una de les persones que la va acompanyar, que la va acompanyar, per descomptat que sí, des de l'editorial, però com ho vas viure?
Jo vaig viure amb molta alegria i molta sorpresa, perquè jo era lectora de la gent quan la gent escrivia en castellà. De fet, sempre li dic que jo al principi pensava que era llatinoamericana. I pensava, ostres, aquesta autora sempre està voltant per les llibreries d'aquí, deu viure aquí. Però em pensava que era llatinoamericana fins que vaig veure que m'havia equivocat i que no, que era d'aquí, no? Llavors, jo la seguia com a autora en castellà i va començar a escriure els contes del 14. I en els contes del 14 vaig pensar, ostres, la gent també es pot explorar perfectament en català. I li vaig escriure un missatge a través del Facebook. I li vaig dir, hola gent, em dic Izaskun, soc editora de llibres, m'agradaria anar a fer un cafè amb tu. I el que pensava que seria un cafè de 20 minuts va resultar, no sé si te'n recorda gent, una conversa de 3 hores gairebé.
I tant que me'n recordo. I va ser amb el segon conte del 14. Em vas donar de marxa sí, dos contes.
Escolta'm, Izaskun, i la gent escriu diferent en català que en castellà?
I llavors la meva por, era el meu pànic, perquè vam començar a parlar i ella, els contes que escrivia pel 14 sí que eren una mica diferents, tot i que reconeixies la veu de la gent. Però una novel·la és una cosa més difícil, més llarga, més... no més difícil, els contes són molt difícils, però és una cosa que en la llengua t'has d'expressar durant moltes pàgines. I llavors jo li vaig dir, escolta, algun dia t'agradaria escriure en català? Ho has pensat? I em va dir, sí que m'agradaria perquè hi ha una sèrie de temes que em surten en català. Suposo que els temes més relatius a la seva vida afectiva més propera, més pròxima, no? I llavors jo li vaig dir, escolta, el dia que escriguis una novel·la en català, sisplau, parlem-ne. I al cap de molt poc temps em va dir, ho estic fent. I llavors va venir el moment de pànic, de dir, i si la gent que escriu en català no ens agrada?
Ja,
no és la mateixa.
Clar, clar, clar.
I vam estar esperant que escrivís, perquè ja havia començat, però això us ho lliuraré quan jo hagi acabat d'escriure.
Bueno, que m'estàs posant nerviós, què va passar al final? Què va passar? Era bo o era una sabata de llibre, allò?
Una novel·la que era fantàstica.
Ara?
La gent va dir que escriuria sobre altres temes i va acabar escrivint sobre els temes que la preocupen, que també la preocupen en, li preocupen en castellà, i que va escriure una novel·la fantàstica en català, en què es podia reconèixer la gent. És a dir, és ella amb les seves preocupacions, però és ella amb una llengua diferent. I això també fa que sigui una mica diferent.
Molt bé.
I, per tant, era la, en essència, és la gent, continua sent igual de bona, però s'expressa en una altra llengua. I ho fa d'una manera literària, normal, natural, i que funciona perfectament.
Fantàstic. Gent, tens alguna cosa a dir?
No.
Aquell dia vau estar 3 hores, digues alguna cosa, Anna.
Home, no et pot explicar tot el que em va explicar.
És cert que jo he tingut dues madrines en català, que han sigut l'Eva Piqué i la Izaskun de llibres, i que sense elles és possible que jo hagués trigat a fer aquest procés, doncs, uns anyets més, no sé quants, però no hagués sigut ara, ni molt menys.
Una última pregunta, Izaskun, i et deixem seguir treballant a l'Institut Ramon Llull. Entregava les coses a temps o és mandrosa?
No és gens mandrosa. Va lliurar les coses a temps i, a més ho vam... Després va lliurar un primer manuscrit a temps, després ho va voler seguir treballant, perquè per un autor hi ha un primer manuscrit i després moltes vegades se segueix treballant. Però ho va fer a temps. No sé què us he dit abans, perquè no us estava...
No. Jo pregunto per preguntar.
I amb això no m'enganxaràs, perquè sempre en trigo super a temps, eh?
Molt bé. Izaskun, una abraçada.
Un petó molt gran.
Molta sort.
Un petó.
Adéu, gràcies. Hem sentit fa un moment que la gent explicava que aquest procés de passar d'escriure en una llengua a passar a escriure en una altra es va deure sobretot que ella va tenir un canvi sentimental en la seva vida, que vol dir que va començar una relació de parella, una convivència, no? Que aquesta relació de parella, aquesta convivència s'expressava en català i que això és el que va fer que el català fos per tu ja una llengua més íntima, ho hem de dir així?
Sí. No, és exactament la paraula que utilitzaria, perquè és la llengua que jo vaig començar a utilitzar a casa, no? Jo havia deixat de fer la cama per fer el llit i d'aquesta manera tot va ser com molt progressiu fins que va arribar un moment que jo tenia la necessitat d'escriure un poema i aquests poemes ja sortien en català, o escrivia un conte per la filla del Dani i també sortia en català, perquè ja hi havia una intenció, no? Hi havia una direcció en aquella literatura que jo feia, que ja no era només per mi, sinó que doncs, hi havia com una dedicatòria que estava subtil per allà, i llavors sortia tot en català.
És a dir, lectors i lectores de la gent Díaz que l'heu llegit en català, que sapigueu que tot ho devem a en Dani, que el tenim aquí. Dani, benvingut.
Hola, bona tarda.
Gràcies per ser aquí.
No és així, però...
Però és bonic, però... sentir-ho dir.
Molt orgullós i molt content, clar.
Escolta, ens agrada que siguis aquí, ens agrada molt que hagis acceptat la invitació, perquè hem parlat dels creadors pràcticament des de tots els punts de vista, excepte des del punt de vista de la persona que viu al costat del creador i que, per tant, l'observa i no sé si el pateix. Això m'ho has de dir tu.
Home, sí, pateixo.
Sí?
Sí. Escolta'm. Bueno, no
ara calla tu.
No només amb aquesta faceta de la vida, amb tota la resta, però sí.
No et deixis anar, tant.
Que després sortim d'aquí solets, eh?
No, però sí.
No, però a veure, de veritat, els creadors tenen fama de ser persones obsessives amb la seva creació, sobretot quan en el moment d'estar escrivint una novel·la, d'estar molt ficat en una obra, la gent canvia el caràcter quan està en el moment àlgid, per exemple, de, no sé, d'acabar la novel·la, de buscar-li el títol. Per exemple, jo personalment em poso histèrica en el moment de buscar títol.
Amb el
llavors,
títol, eh?
Reconec que sóc insuportable.
I això és al final, després d'escriure tot el llibre, o és al principi?
Sí, sí,
o...
és com una malaltia al final de tot.
Al final
sempre.
De tot, sempre.
Sí,
Val. Què dius, Dani?
No, la veritat és que, aviam, obsessiva és quan està treballant en la novel·la, sí que és obsessiva, però fa una cosa que a mi em fascina, que és, té el seu horari, o bueno, més que horari, diu, he de fer 10 pàgines, es concentra, fa les 10 pàgines i un cop s'ha acabat, ja està, ja puc parlar, ja puc... sigui, mentre ho està fent, no puc fer absolutament res. Bueno, m'hi preparo el cafè amb llet i tal, però amb senyals, igual que feu aquí, amb senyals i tal, per no molestar-la.
Li preparo el cafè amb llet, ha dit.
Bueno, bueno, l'esmorzar.
El que sigui.
Exacte. I, però un cop acabat l'objectiu que es marca, es pot parlar
torna
bé.
Torna a ser normal.
Sí, torna a ser normal.
D'acord. I quan tornes a ser normal i parleu de la novel·la?
Depèn de l'època, sí. Quan està en algun moment així trabada, doncs em diu, hòstia, em comenta, no? Pues, escolta, aquest personatge, no sé què, m'explica. I clar, jo sóc, en aquest sentit, doncs, clar, jo no escric, no sé, i dic, hòstia, jo faria això, jo faria l'altre, però ni idea. I els altres moments fora d'això que parla sí que és quan, el que deies, no? Del títol, la portada, sobretot, això sí que li obsessiona molt, però a mi m'agrada molt...
Quin sofriment.
No, però a mi m'agrada molt participar en això, perquè m'escolta, o bueno, si més no, sembla...
Fa veure. Sembla que
exacte.
Hi ha algun moment que t'hagi destrabat el Dani, ara que deia que a vegades pots estar trabada, que dius, hosti, el Dani m'ha inspirat per el títol o per la portada?
Saps què passa? Que igual que nedar, escriure és una cosa molt solitària i estàs tu sol allà, barallant-te, i moltes vegades tenir el Dani només d'explicar-li, potser ell està en silenci, només de verbalitzar-li, només de sentir-te, tu dius, ei, un moment.
Totalment d'acord.
Com el psicòleg, no? Com vas al psicòleg.
Exacte, no, i tens aquest punt...
Jo em pensava que seria d'algú, veig que...
De paret.
Home, Déu-n'hi-do, una persona que t'escolti està molt bé,
Tant, no.
Però és veritat que només verbalitzar-ho, com has dit tu, de vegades ja desencalles i ja veus per on han d'anar els trets. Ens imaginem la gent escrivint en silenci, amb música, en una habitació determinada, a qualsevol lloc, com ens ho hem d'imaginar? Això.
Doncs tenim un petit estudi a casa, a la part de dalt, així en forma com de caseta, i treballem tots dos allà dalt, i puc tenir música, i des de que vivim en aquesta casa, que potser hi ha més silenci, puc no tenir-ne, no sóc gaire maniàtica. Això sí, ja sabeu que les meves rentadores...
Parla molt de les rentadores a Twitter.
Sí, és veritat. No tant de les rentadores, però també de les rentadores, però sobretot del moment culminant d'estendre la roda.
És com una espècie d'il·luminació que tens, una epifania cada cop que estens.
I tant. Per això dic que no tinc gaires manies, però el dia que he de fer una rentadora dic, ai, mira, avui, no? Baixo, la poso...
I estenent, has tingut idees bones?
Jo, mira, estenent, dutxant-me i rentant els plats.
Quan estàs en moviment, eh? Això diuen que passa molt, no? Quan fas coses, quan et mous una mica, no?
Quan en el precís moment en què tu creus que has desconnectat, és quan el teu cap s'allibera una mica d'aquesta tensió i es filtren coses.
A tu et passa això, Sílvia, també?
A mi em passa planxant, també, per exemple. Em passa molt caminant a la primera hora del matí, que vaig escoltant la Terribas, i quan fa una estona penso, no sé què m'has explicat, perquè no t'he seguit, perquè ja estic pensant en altres coses. Però és veritat que aquesta és la manera, diguéssim, no n'hi ha d'altra, diguéssim. Sí. Pensa, gent, que de vegades vaig amb cotxe circulant per algun lloc i veig uns llençols estesos, i m'admira persona que penses en tu, t'ho juro, penso, mira que bé que s'ho hagués passat.
Com li agradaria, no?
Estan els llençols.
En
fi, no, cadascú ha de buscar, no, aquest moment de relax i de pau per poder elaborar el que tenim entre mans, que és molt gros. Hi ha alguna cosa entre mans ara i ja estem acabant, eh? Vull saber si hi ha una novel·la avançada?
No hi ha novel·la, estic escrivint uns contes.
Molt bé.
I els estic fent en català. I estic, doncs, amb això, que un cop parlant amb el Jordi Nob, que em va dir, escriure relats és com tancar 10 novel·les, i realment ho estic patint, perquè clar, són moltes històries, i quan em trobo amb una començo una altra, per aquesta ansietat de voler avançar amb aquestes 10 pàgines que deia el Dani. Llavors això vol dir que ara mateix tinc com 10-11 relats que estan allà oberts, esperant-me a veure si rento els plats.
Doncs escolta, moltes rentadores i estendre molt i que surti aviat, això, en tenim moltes ganes.
I tant. I és veritat que abans has començat explicant-nos que potser el fet d'haver nedat molt de temps t'ha influït en la manera de treballar, i jo penso, estic segura que sí, perquè això de dir les 10 pàgines és com les 10 piscines,
exacte,
no? He de fer 10 piscines.
Sí, és la disciplina, que ja no només això, sinó que t'agafa en una època de la vida que tens 15 anys i has de combinar, doncs, l'institut, la vida social que acaba de començar i la natació, que és molt sacrificat. Llavors aquesta disciplina és una cosa que...
T'ha anat bé.
Sí.
Molt bé, molt bé. Gent, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies, gent. Gràcies, Dani. I qui ens acompanya avui també aquí? No dic res, no dic res, li han dit un silenci, un silenci.
Pobreta, ella s'ha portat bé.
Una petiteta aquí. Bueno, un altre dia parlem amb tu, sí? Vindràs? Somriu. Gràcies, gent.
Gràcies a vosaltres.
Aló, president. El cap de l'Estat de Gràcia, al vostre servei.
El cap de l'Estat, al seu servei, Montse Roca. Com estàs?
Hola, bona tarda.
Per què ens truques, Montse?
Mira, per dir-li, president, sí, que amb gent de la talla de la gent Díaz, que acaba d'entrevistar, aquest país té un futur espectacular.
Doncs avui no parles només amb el president, parles amb, directament amb ella, gent Díaz.
Doncs no la conec personalment i he de dir, li demano disculpes, la vaig conèixer... jo sóc de Sant Feliu, això és molt gros, eh? Ningú és profeta a casa seva. Mm. La vaig conèixer perquè va fer el pregó de les festes de primavera d'aquest any. Sí. I la veritat és que em va emocionar el seu pregó. Per tant, automàticament vaig començar a buscar la seva lectura. I he de dir-li que em va agradar molt el seu llibre. Per tant, aquest país, amb gent de la talla de la gent, gent tan jove com ella, que fa aquest treball tan preciós, segur que tenim un bon pervindre. Moltes felicitats, gent.
Moltíssimes gràcies. Ara sí que m'ha sorprès, eh? M'han dit, has de quedar a sentir una cosa.
Home, perquè em va agradar molt, eh? Vull dir, em va semblar preciós.
Que bé. Moltíssimes gràcies.
Aquesta secció avui ja no es diu Aló, president, sinó que es diu Aló, gent.
Oh. Eh?
Si voleu trucar a la gent, teniu bàsicament un minut i 10 segons per dir alguna cosa. Moltes gràcies, gent Díaz.
Moltíssimes gràcies
a tots els que esteu escoltant l'Estat de Gràcia avui i tots aquests dies que portem d'estat. Gràcies també a tot l'equip que el fa possible, la Dolors Joanola, la Núria de la Fuente, Pilar de Pedro, Mireia Dalmau, Lídia Urriols, Montse Virgili, Matilde Seoane, l'Anna Ayala, moltes gràcies.
A vos, president.
La Maria Sherman, moltes gràcies.
A vos.
I el Roger de Gràcia, no li dic moltes gràcies perquè seria bastant ególatra.
President!
Tranquils, tranquils.
Això és una cosa que no fem mai.
Escolteu, eh, allò que fan.
Això no toca,
ara, tranquils. Moltes gràcies. Demà què fem? Avui ens hem quedat amb ganes, per exemple, de seguir parlant del tema...
De l'evolució, de la neofília...
Avui ens hem quedat amb ganes de seguir moltes coses, eh? La neofília...
Si li diem al Costa que no cal que baixi a fer programa, que ens hi quedem nosaltres.
Segur que ho entén.
Segur.
Sí. Segur.
L'he vist amb ganes, eh?
Sí? Sí. Però nosaltres el tenim més de ganes.
Però escolta, a última hora fa com lleig. Un dia quedem, fem un esmorzar i ho parlem. D'acord. Que vingui la gent, també, que és el futur del país.
Que ens faci el pregó de la trobada.
Molt bé, família, moltíssimes gràcies. Ja sabeu, Estat de Gràcia, cada dia aquí, de 4 a 7, amb vosaltres, com sempre. Una abraçada, adeu.